Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Un possible sobrepès a la terrassa del restaurant esfondrat a la platja de Palma, a Mallorca, és segurament el que ha provocat l'esfonsament de la infraestructura, un fet que de moment s'ha cobrat ja la vida de 4 persones i ha provocat fins a 16 ferits, algun d'ells greus ingressats a l'hospital. És la principal hipòtesi amb la que treballen els bombers de Palma.
La primera hipòtesi és que és per sobrepès i s'ha endut un forjat que hi havia a la planta soterrani.
Declaracions del cap dels bombers de Palma, Eder García, que explicava que la terrassa de la primera planta s'ha ensorrat per l'excés de pes i de l'impacte de 3 o 4 metres ha caigut sobre una volta que també ha cedit. Sota, el soterrani, estava situada a la zona on menjava la gent, que és on s'han trobat més víctimes. Júlia Julbe, bona tarda.
Tarda.
Unes víctimes que ja han pogut ser identificades.
Sí, segons informa el govern balear, es tracta d'una treballadora del restaurant de nacionalitat espanyola, dos turistes alemanys i un altre client d'origen senegalès. Les turistes mortes tenien 20 i 30 anys, l'home 44 i l'empleada d'aquest establiment 23. La policia científica treballa per completar la identificació de les 16 persones ferides al sinistre, de les quals 10 es troben ingressades a centres sanitaris privats i 6 a l'Hospital Públic de Sol Llàtzer. L'Ajuntament de la capital ha decretat 3 dies de dol i aquest migdia ha convocat un minut de silenci en record de les víctimes.
Tragèdia a Mallorca just a l'inici de la temporada turística d'estiu. Estarem pendents de qualsevol última hora que ens arribi des de les Illes i a Catalunya. L'endemà de la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els veïns del carrer Mallorca afectats per l'escalinata de la Sagrada Família, el temple assegura a Ràdio Estel que està disposat a negociar totes les propostes sobre aquesta escala.
De tota manera, refermen que el projecte que volen tirar endavant és el que va idear directament Antoni Gaudí, que volia una escalinata d'accés al temple des de l'avinguda Diagonal i passant pel carrer Mallorca, just on hi ha edificis construïts que s'hauran d'enderrocar. La polèmica ve perquè hi ha veïns que neguen que aquest sigui el projecte original de Gaudí.
I avui, gairebé dues setmanes després del robatori de coure que ha deixat la xarxa de Rodalies funcionant a mig gas, a banda de les habituals incidències i retards, parlarem amb els usuaris d'aquest servei que, farts del maltracte diari que reben, demà surten al carrer a protestar.
La plataforma Dignitat a les Vies ha convocat per demà a les 12 del migdia una protesta davant l'estació de Sants de Barcelona per alçar la seva veu davant el patiment que han de suportar dia a dia quan agafen un tren de Rodalies.
D'aquí una estona ens en donarà més detalls. Parlarem en directe amb l'Anna Gómez, portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i ho farem el mateix dia en què hem sabut que hi ha 4 persones detingudes que estarien relacionades amb el robatori de coure del passat 12 de maig, que recordaran va deixar Barcelona sense trens de Rodalies i regionals.
I entre les persones arrestades hi ha el propietari d'una empresa de gestió de residus que es va negar en fins a 2 ocasions a que es fessin inspeccions i va quedar sancionat per incompliment de la normativa. El cos de Mossos d'Esquadra diu que rebia presumptament el material sostret.
I a la ciutat de Barcelona, el govern de Jaume Collboni i el port ja negocien per reduir el nombre de creueristes que arriben o fan escala a la ciutat.
Està passant a Amsterdam, per exemple, està passant a Venècia, i nosaltres anirem en aquesta direcció, en la direcció de limitar i reduir el nombre de creueristes.
L'Ajuntament també es planteja eliminar alguna de les terminals actuals.
I ara mateix el de Barcelona és el port europeu que més creueristes rep. La xifra ha anat creixent un 8% de mitjana cada any i, de fet, s'espera que aquest any s'assoleixi una xifra rècord.
I en els esports, notícia de fa ben poca estona, ja és oficial. Xavi Hernández no continuarà sent entrenador del Barça la temporada que ve.
El club ho acaba de fer oficial ara fa uns minuts. El president Joan Laporta i el director esportiu Deco li han comunicat aquest migdia en una breu reunió a la ciutat esportiva. Hansi Flick serà el pròxim entrenador.
I paral·lelament a tot això, mentre està a Bilbao... Aficionats del Barça omplen des d'aquest matí al centre de Bilbao, on demà juga la final de la Champions femenina.
Uns 50.000 culers s'han desplaçat fins al País Basc per donar suport a l'equip que podria guanyar la seva tercera Copa d'Europa. Jonathan Giraldez s'ha endut tota la plantilla, també les jugadores lesionades.
I en marxa també des d'avui el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
Jorge Martín i Marc Márquez han liderat la primera sessió d'entrenaments lliures que s'ha disputat aquest matí. Els dos pilots han protagonitzat un frec a frec que ha acabat amb el madrileny fent el seu millor temps. D'aquí una hora comencen els segons entrenaments.
M'has mirat just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat, i jo que t'he pillat.
mullats, com dissimulats.
I això que sona és que vinguis, és la posta estiuenca dels Tietz. El duet de Mataró ha publicat avui el nou avançament del seu nou disc, que no es publicarà fins l'any que ve. És el titular de l'aparador cultural d'avui, que ens portarà també als cinemes, on s'estrena Segundo Premio, la nova pel·lícula del català Isaac i la Cuesta, un film sobre la llegenda de los planetas, la mítica banda de l'Índia alternatiu nascuda als anys 90 a Granada. Això és a grans trets el més destacat d'aquest matí de divendres. De seguida ens posem al dia, però abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores i també per a aquest cap de setmana que ara obrim. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La inestabilitat es manté amb nosaltres i, per tant, aquesta tarda tornem a tenir ruixats i tempestes, que els hem tingut ja des de primeres hores del matí a punts del nord de Catalunya. Hi ha hagut una breu pausa cap a mig matí i migdia, però des d'aleshores tornen a créixer les nuvolades i aquesta tarda els ruixats i les tempestes poden afectar qualsevol comarca de la meitat nord de Catalunya i àmplies zones també de l'interior i del sud. Per tant, una tarda en la qual pot ploure a qualsevol indret. On hi ha més probabilitat, Pirineu, Prepirineu, comarques de l'interior, comarques de Girona, muntanyes de Tarragona, on és menys probable, a la costa, però també alguns d'aquests ruixats arribaran a la mateixa costa. Les temperatures es mantenen molt semblants a les de dies anteriors, màximes al voltant dels 20 a 25 graus, tot i que puntualment al sud, on surt una miqueta més el sol, poden pujar una miqueta més. El temps canvia de cara al cap de setmana. Demà tindrem nuvolositat variable al matí, però ja no esperem precipitacions. Com a molt, demà a la tarda, algun ruixat molt aïllat a les comarques del Pirineu, però serien 4 gotes si arriben a caure. Això permetrà que demà les temperatures màximes pugin, valors entre els 25 i els 28 graus. Diumenge hi haurà més ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, però la resta continuarà lluint un sol esplèndid i amb unes temperatures que pujaran una mica més. De cara a la setmana que ve, tornen a baixar les temperatures i el temps es tornin a estabilitzar, sobretot al nord del país.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
De seguida marxem a Palma per explicar-vos l'última hora de l'esfondrament d'un restaurant ahir al vespre, però abans comencem a Barcelona. La Sagrada Família està disposada a negociar totes les propostes que se li plantegin sobre el futur de l'escalinata del temple. Així ho han confirmat fons de la Junta Constructora a Ràdio Estel.
De tota manera, refermen que el projecte que volen tirar endavant és el que va idear directament Antoni Gaudí, és a dir, fer l'escalinata d'entrada del temple per una gran avinguda, des de l'Avinguda Diagonal, passant pel carrer Mallorca. Aquesta és la posició que defensava Esteve Camps, conseller delegat de la Junta Constructora del Temple, en una entrevista en aquesta emissora el mes de març passat.
Si nosaltres som els hereus d'Antoni Gaudí, nosaltres tenim d'aconseguir, tenim de lluitar perquè es respecti el projecte d'Antoni Gaudí. I el projecte d'Antoni Gaudí està demostrat que l'any 1915 es van presentar els plans, que estan a l'Arxiu Municipal de Barcelona, on es veu que la façana té una escalinata que creua el carrer Mallorca. Per tant, nosaltres defensarem fins al final aquesta situació.
La Sagrada Família respon així a algunes de les crítiques veïnals que diuen que aquest projecte de l'escalinata no va ser concebut per Gaudí.
Resposta, doncs, de la Sagrada Família, que arriba després que aquest dijous l'Ajuntament s'hagi reunit amb els veïns que viuen precisament en els blocs de pisos que haurien d'anar a terra per la construcció d'aquesta escalinata.
I en aquesta trobada, on no hi ha participat la Junta Constructora del Temple, el govern local s'ha compromès a arribar a un acord amb els veïns i el temple. Això durant aquest mandat. L'Ajuntament no s'ha decantat per cap proposta, però ha dit que es garantirà el dret a l'habitatge de les persones afectades. També ho ha expressat la plataforma de veïns afectats, que han assumit que hi haurà edificis que s'enderrocaran.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El sobrepès que hi havia a la terrassa hauria estat la causa principal de l'esfondrament que hi ha hagut aquesta passada nit en un restaurant de Palma, a Mallorca. Hi han mort 4 persones i una trentena més han quedat ferides, algunes de gravetat, que s'estan recuperant a hores d'ara a l'hospital.
Sí, les víctimes mortals són una treballadora d'aquest mateix restaurant de nacionalitat espanyola, 2 turistes alemanyes i un altre client d'origen senegalès. Les clientes tenien 20 i 30 anys, l'home 44 i l'empleada de l'establiment 23. Totes elles han quedat atrapades en ensorrar-se la primera planta del Medusa Beach Club, un establiment ubicat al carrer Cartago de la platja de Palma, que en aquell moment estava ple de turistes.
Segons els investigadors, el sobrepès que hi havia a la terrassa hauria provocat l'esfondrament. Éder García és el cap dels bombers de Palma.
La primera hipòtesi és que és per sobrepès i s'ha endut un forjat que hi havia la planta soterrani. Hi havia una bòveda de maresc i és allí on hem trobat més víctimes. Se coneix el nombre de víctimes, que són 20 a hores d'ara.
L'Ajuntament de Palma ha declarat 3 dies de dol per la mort de les 4 víctimes mortals i aquest matí també s'ha fet un minut de silenci. I ho dèiem també en portada, primers detinguts pel robatori de coure que va deixar la xarxa de Rodalies sense servei el dia de les eleccions catalanes.
Sí, els Mossos han arrestat 4 persones i han desarticulat el grup criminal relacionat amb 6 sustraccions de cable entre l'1 i el 22 de maig. 2 dels arrestats, un home i una dona, van ser interceptats a Esparreguera aquesta setmana per vigilants de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat. I les altres detencions van ser ahir a Santa Perpètua de Mogoda i Sabadell. Un d'ells és el propietari d'una empresa de gestió de residus i està acusat d'un delicte de receptació. En dues ocasions, de fet, es va negar que els Mossos inspeccionessin el recinte. Tots 4 detinguts han passat a disposició judicial avui mateix.
Doncs precisament els usuaris de Rodalies, cansats dels retards diaris i de les incidències provocades també a part per aquest robatori de coure, surten demà dissabte al carrer per protestar i exigir millores en el servei de trens a Catalunya. S'han agrupat sota el paraigües de la plataforma Dignitat a les Vies i han convocat, com dèiem, demà a les 12 del migdia una concentració davant de l'estació de Sants, a Barcelona.
I és que consideren un maltractament el que pateixen cada dia quan han d'agafar un tren per anar a estudiar o bé per anar a la feina. Ara fa unes setmanes ja es van manifestar a Tarragona i demà portaran les mobilitzacions fins a la capital catalana per donar visibilitat a la seva situació.
Doncs en la prèvia d'aquesta concentració a Barcelona volem parlar amb ells i per això podem saludar a aquesta hora a Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Senyora Gómez, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, pels oients que no estan avançats, que no estan acostumats a fer servir els trens, expliqui'ns com és el dia a dia d'un usuari de Rodalies a Catalunya.
Pues, bueno, cada dia és una aventura. El que passa que al final les aventures del principi fan gràcia i al final deixen de fer aquesta gràcia. Volia fer un comentari. Dignitat a les Vies està fent, representa les línies 14, 15, 16, 17 i R2 Sud, és a dir, totes les línies que venen de Tortosa, de Mora, Vinaròs, Tarragona, tot el que és del sud.
És a dir, que la concreta Terres de l'Ebre en Barcelona, per entendre'ns.
Exacte. El que passa que aquesta vegada Sants ens hem unit amb altres plataformes que també tenen les seves singularitats, que són els associats per afectats de Rodalies, els que no ens fotin el tren de la R3... altres plataformes com la plataforma de mercaderies per l'interior, és a dir, per això cobrim en aquest cas totes les línies possibles de Catalunya, ja sigui mitja distància o Rodalies. Som bastantes plataformes.
És a dir, en tot cas, demà hi haurà el gran gruix de plataformes que agrupen tots els usuaris de Rodalies concentrats a Barcelona. Què és el que teniu pensat fer?
Bueno, els de Tarragona començarem una mica abans perquè farem el trajecte tots junts i volem sortir sent molt visibles cap a l'estació en tot moment. I quan arribem a Sants, si és que arribem a una hora, perquè el nostre tren arriba a les 11:43, és a dir, voldrem veure si el tren arriba en hora, perquè estàvem discutint si agafar el de les 10 i el que arriba a les 10:37, que seria quasi una hora i mitja abans, però no, agafarem aquest. Si arribem tard, arribem tard, perquè serà culpa de Renfe. Per què ho estic indicant? Perquè aquest és el nostre dia a dia. O sigui, tu quedes a les 12 a Sants amb algú i agafes un tren que arriba 20 minuts abans i dius, ostres, en 20 minuts podré aguantar aquest retras de Renfe? No, a millor tinc que agafar el d'una hora i mitja abans. Per això plantegeu-vos tots els dies. Quantes hores hem de sortir abans per si a cas no arribem a la feina, no arribem a una reunió? Però tot aquest temps que sortim abans són temps que tenim que restar de les nostres famílies. Perquè moltes vegades sentim el comentari de sortiu abans, quan abans?
També, més enllà d'això, una de les coses que critiquen molts usuaris de Rodalies, a part de la pèrdua de temps que suposa que els trens arribin tard, és la falta d'informació que dona l'operador als usuaris.
No hi ha informació a les vies i no hi ha informació als trens, perquè Renfe considera que posar una pantalla de morat és donar informació. No, han d'explicar quin és el problema. De fet, ja no està el no informar, sinó el desinformar. Ahir, que va ser un dia catastròfic com tants dies, va un maquinista a Cubelles, un que venia que anava cap a Barcelona, va parar i va dir, escolta, hi ha una incidència, no tinc hora de sortida, no sabem quan arrencarem, obrim les portes per si algú vol provar un altre tren. Vam baixar no els hi va arribar temps d'anar a mirar si hi havia un altre tren, que va tancar les portes, li van donar sortida i va deixar la gent que havia baixat a mirar opcions.
Clar, Anna, demà envieu aquest missatge perquè la gent conegui les vostres, la vostra realitat diària, però aquest missatge el traslladareu d'alguna manera a les administracions, pensant en el futur govern català, que serà aquesta patata calenta que tindrà sobre la taula, que és la gestió de Rodalies?
Nosaltres ens hem sentat ja amb tots els partits polítics quan van vindre les eleccions del Parlament, ja hem fet una reunió amb la Generalitat, ja hem fet una reunió amb Renfe, plena de promeses, tot. I una de les coses que ens va prometre Renfe és que el pròxim dia, bueno, aquesta setmana, teníem que reunir-nos Renfe, Adif, la Generalitat i Dignitat a les vies. El que passa que encara no s'ha pogut fer aquesta reunió i ara ens van trucar ahir, no sé si de pressa i corrents perquè de cara al cap de setmana tinguem una data i no anem més enfadats, es planteja que serà la setmana, a meitat de juny, la setmana del dia 10.
Però quin va ser el compromís que van adquirir de Renfe?
Bueno, que s'estudiarien les propostes que els van proposar i que el dia 10 fèiem una reunió amb els tres agents, del, o sigui, DIF, GENE i Renfe, i ens dirien com poden donar solució a mitjà i curt plaç.
Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, que vagi molt bé aquesta manifestació de demà. Molta sort i, com sempre diem als usuaris de Renfe, paciència. Que vagi bé, bona tarda.
Okay. Estel migdia.
I a Barcelona, també ho dèiem abans, l'Ajuntament obre la porta a limitar ja el número de creuers que arriben a la ciutat i fins i tot reduir també les terminals del port.
Sí, l'últim conveni signat amb el port va ser l'any 2018, quan van arribar 2,6 milions de creueristes, però l'any passat aquesta xifra va augmentar fins als 3,6 milions. Per això, govern local i port han iniciat converses per signar un nou conveni que podria incloure la supressió d'alguna terminal. En parla l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Són mesures que s'estan adoptant en altres ports europeus i internacionals. Està passant a Amsterdam, per exemple, està passant a Venècia, i nosaltres anirem en aquesta direcció, en la direcció de limitar i reduir el nombre de creueristes, sobretot els que fan escala a la ciutat de Barcelona, o limitar l'arribada de creuers, o fins i tot, en el futur, suprimint alguna terminal.
Actualment, al Port de Barcelona hi ha 5 terminals en funcionament, una en construcció i una setena adjudicada, i aquest estiu s'espera un nou increment dels creueristes, que en els últims anys han augmentat un 8% anual de mitjana. En nombre de creueristes, Barcelona és el primer port europeu i el quart de tot el món.
I pel que fa a la política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que el pròxim president de la Generalitat ha de ser el candidat del PSC, Salvador Illa, i allunya així, doncs, la possibilitat que els socialistes s'abstinguin per facilitar una investidura de Carles Puigdemont, tot i la seva amenaça de provocar la inestabilitat de la legislatura espanyola. Ho ha dit des del Cercle d'Economia a Barcelona, que té lloc al Palau de Congressos de la capital catalana. Marxem cap allà. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sánchez insisteix que el PSC ha de liderar la pròxima etapa a la Generalitat de la mà de Salvador Illa per passar pàgina del procés independentista que assegura només ha portat inestabilitat a Catalunya. D'aquesta manera, descarta la possibilitat que els socialistes s'abstinguin per facilitar un govern independentista.
És indiscutible que no hi ha possibilitat de aconseguir una majoria de govern sin la participació de la primera força política, que és el Partit dels Socialistes Catalans. Así que para liderar la nueva etapa en Cataluña, todos los caminos pasan por Salvador Illa y todos los caminos llegan a Salvador Illa.
Sánchez també assegura que els seus pròxims compromisos amb Catalunya passen per respectar la història, la cultura i la llengua catalana, doblar la inversió en infraestructures, mantenir els compromisos que va adquirir amb el govern de Pere Aragonès, com són la condonació del 20% del deute autonòmic i el traspàs de Rodalies, i finalment que Catalunya tingui un millor finançament d'acord amb l'Estatut d'Autonomia.
Gràcies, Judit. I encara en economia, Criteria, que és el braç inversor de la Caixa, s'ha fet amb el 9,4% de la multinacional espanyola ACS, que està presidida per Florentino Pérez.
Criteria ha pagat 983 milions d'euros i es converteix en el segon accionista d'ACS. El següent pas serà proposar al seu Consell d'Administració el nomenament d'Isidre Fainé com a conseller dominical. Criteria segueix així amb l'estratègia estratègia de tenir participacions en grans corporacions en sectors crucials de l'economia. De fet, aquesta operació arriba pocs dies després d'assumir el 17% de la immobiliària Colonial.
Més coses, perquè des d'avui, atenció, jo us podeu descarregar al vostre telèfon mòbil la nova aplicació del temps que ha creat el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. És una nova eina que neix amb l'objectiu que tothom pugui tenir al mòbil una aplicació del temps acurada a la zona on es troba, amb dades en directe i de proximitat.
Fins avui, les aplicacions convencionals del temps es basaven només en models meteorològics i amb dades molt generals, sovint amb informació elaborada des d'altres indrets d'Europa o dels Estats Units. Això fa que, per exemple, a Barcelona, les dades de referència siguin sovint les de l'aeroport, normalment molt diferents de les del centre de la ciutat. Ara, aquesta nova aplicació de meteorologia catalana resol aquestes mancances i, de fet, permet que cada persona se la pugui programar a mida segons les seves necessitats. L'aplicació del Meteocat es pot descarregar gratuïtament des de qualsevol dispositiu Apple o Android sense necessitat de subscripció.
I un apunt més de servei pel que fa a la mobilitat. Aquest cap de setmana se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Després en parlarem als esports, però és que això pot afectar a la mobilitat. Per això el Servei Català de Trànsit recomana no circular demà dissabte entre les 11 del matí i la 1 del migdia per la zona de Parets del Vallès, que és juntament on s'ajunten la C33 i la P7.
Trànsit també preveu una situació complicada a la C17, l'altra carretera que envolta el circuit, i per això demana als vehicles que vagin cap al nord i utilitzar la C32 com a alternativa. A més, recomanen moure's en transport públic fins al circuit.
I pel que fa a la informació local, alerta si sou veïns de Palamós, perquè l'Ajuntament avisa la població que hi ha un conjunt d'estafadors telefònics que truquen a veïns fent-se passar per treballadors municipals per reclamar-los pagaments d'impostos i taxes.
El consistori assegura que ells no tenen res a veure amb aquestes trucades i demanen a tots els que les rebin que comuniquin a la policia local. L'Ajuntament recorda que mai utilitza la via telefònica per reclamar el pagament de taxes i impostos, ni tampoc els deutes. Per tant, recomana a tots aquells que rebin trucades similars que desconfin d'aquests interlocutors i denunciïn, com dèiem, els fets de la policia.
I un últim apunt abans dels esports. Han detingut a Portbou mentre intentava fugir d'Espanya un home que està acusat d'agressió sexual a 4 menors d'edat. La Policia Nacional va trobar l'home en una andana de l'estació de trens amb la intenció d'agafar-ne un altre en direcció a França. Ara ja és a la presó.
El jutjat de Rubí havia dictat la prohibició de sortida del país i havia demanat a l'home que entregués el passaport, cosa que no va fer. L'home mostrava una actitud molt nerviosa i vigilant i això va despertar les sospites dels agents que feien controls aleatoris per comprovar l'entrada i sortida de persones del país. Després de passar a disposició judicial, el jutjat de Guàrdia de Figueres en va decretar l'ingrés a la presó de Puig de les Basses.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I comencem els esports amb una informació d'ara fa ben poca estona. Joan Laporta ja ha comunicat a Xavi Hernández que no continuarà com a entrenador del Barça la temporada que ve.
El president blaugrana Joan Laporta i el director esportiu Deco s'han reunit amb Xavi aquest migdia a la Ciutat Esportiva per comunicar-li la seva destitució. El màxim mandatari blaugrana hi ha anat poc abans de les 12 del migdia, just abans que s'acabés l'entrenament del primer equip. El nou entrenador blaugrana serà molt probablement l'alemany Hans Flick, que podria ser presentat ja la setmana que ve un cop hagi acabat la Lliga de Primera Divisió.
Tot això el dia en què l'Audiència de Barcelona ha anul·lat la imputació del Barça per un delicte de suborn pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, en el conegut com a cas Negreira.
En una interlocutòria avançada avui per l'Agència EFE, l'Audiència de Barcelona dona la raó a la Fiscalia Anticorrupció i a les defenses i anul·la la imputació contra el club, contra el president Joan Laporta i directius i exdirectius, tal com reclamava el club blaugrana. Després de conèixer la resolució del jutge, el club ha fet un comunicat on es mostra molt satisfet amb la decisió i espera que en els passos judicials següents es pugui demostrar la innocència del club blaugrana en el cas Negreira.
I alienes a l'embolic judicial, la plantilla del Barça ja és a Bilbao, on demà juga la final de la Champions femenina. El tècnic Jonathan Giraldez no ha volgut deixar cap jugador a Barcelona i s'ha emportat tot l'equip, també les lesionades.
Bilbao s'ha tenyit aquest matí de blaugrana fins a la ciutat i han viatjat milers de culers per acompanyar i donar suport a les jugadores que podrien guanyar la tercera Copa d'Europa, la segona consecutiva. Segons la UEFA, són al voltant de 40.000 els assistents al partit que té entrada com a afició del Barça. Aquest divendres, una cinquantena d'autocars han sortit de Barcelona amb destí Bilbao. No serà un partit fàcil per les blaugranes que s'enfronten a la final amb l'Olímpic de Lió, l'equip que més Champions femenina han aconseguit al llarg de la història. De fet, les blaugranes ja han perdut dues finals contra elles, però Patri Guijarro confia en l'evolució que ha tingut l'equip.
Somos un equipo más maduro, sin duda, lo hemos demostrado, tanto en la final del año pasado que empezamos perdiendo igual que con la del Olympique y tanto en la eliminatoria de Chelsea, y eso nos hará fuerte de cara a lo que nos viene.
Una final que es disputa demà a partir de les 6 de la tarda.
I en futbol masculí, el Girona obre avui l'última jornada de Lliga i ho fa jugant contra el Granada, que ja és equip de segona divisió.
Amb la tercera plaça garantida, el tècnic Michel Sánchez ha deixat clar en roda de premsa que l'equip té dos objectius per a aquest darrer enfrontament amb Montilivi.
Aconseguir 80 punts és molt important. Perquè crec que solament 3-4 equips ho han fet en la història de la Liga. Si és un gol de Dobbit, millor. O dos gols de Dobbit, millor.
Un Dobbit que podria ser pitxitxi de la Liga si aconsegueix marcar 3 gols, una fita complicada al partit a les 9 de la nit.
I parlem també de bàsquet. El Barça jugarà a les semifinals de la Liga ACB contra el Real Madrid. Aquesta nit s'ha desfet del Tenerife, 92-97, en el segon partit de la sèrie de quarts. Ja ha passat de ronda per la via ràpida.
L'equip de Roger Grimau ha patit per superar els canaris. El Barça ha superat aquest partit després d'estar molt encertat amb els triples i amb una bona actuació de Satoranski, que ha estat el millor jugador blaugrana. Ha anotat 24 punts i la cistella definitiva, quan el Barça només guanyava d'un punt a 45 segons pel final. Amb aquesta victòria el Barça evita un tercer partit i ara els blaugranes es trobaran a les semifinals amb el Real Madrid, una ronda de semis que ja resoldrà el millor de 5 partits. El primer duel serà dimecres que ve a 9:15 a la pista dels Blancs.
I Jorge Martín i Marc Márquez amb motor han liderat la primera sessió d'entrenaments lliures que s'ha disputat aquest matí al circuit de Montmeló en el Gran Premi de Catalunya de MotoGP que ha començat avui.
I és que els dos pilots han protagonitzat un frec a frec ha acabat amb el madrileny fent el seu millor temps. Per darrere de Márquez, el més ràpid, Brad Binder, Aleix Espargaró, protagonista absolut ahir amb l'anunci de la seva retirada, vol marxar de la seva última cursa amb bon gust i, de moment, ha arrencat amb bon peu, certificant el seu cinquè millor temps. A Vinyales, el seu company Aprilia, li ha costat força més i s'ha quedat fora dels 10 primers. Tot i fer bé avui el seu segon millor temps, Marc Márquez encara no es veu a l'altura d'altres pilots per competir pel Mundial.
Aún tengo que buscar la constancia esa en todo un fin de semana. Ya no digo la carrera, porque venimos de dos carreras muy, muy buenas, pero lo que hace Martín y Peco, la diferencia es que FP1 están ahí, FP2 están ahí, están todos los entrenos delante, no se salta ninguna QP2 y esto es lo que marca la diferencia al final, porque lo que hicimos en Le Mans lo salvas un fin de semana, pero es muy difícil salvarlo dos o tres fines de semana.
A partir de les 3 es disputa la segona sessió de lliures.
I acabarem aquesta informació esportiva parlant de futbol sala, on avui comencen els play-offs de la Lliga.
Una eliminatòria que juga el millor de 3 partits i que no serà fàcil pel Barça, que s'enfronta al Manzanares, un equip a qui encara no ha guanyat aquesta temporada. Els blaugranes arriben a la final de la competició amb l'infermeria plena. Estan lesionats Lozano, Diego, Sergio González i Aleix Yepes, mentre que Ferrao tampoc jugarà en no haver-se recuperat d'unes molèsties. El primer partit d'aquesta sèrie es juga al Palau, serà aquesta nit a partir de 9:15.
Estel migdia.
I obrim l'aparador cultural com ho fem cada divendres als cinemes, on avui s'estrena Segundo Premio. És la nova pel·lícula del català Isaac i la Cuesta, codirigida amb Pol Rodríguez.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Un biopic sobre Los Planetas, la banda indie nascuda als anys 90 a Granada.
La pel·lícula narra el moment més delicat del grup a finals dels 90, quan la baixista deixa la banda i el guitarrista està immers en una perillosa espiral d'autodestrucció. Mentrestant, el cantant s'enfronta a un complicat procés d'escriptura i l'enregistrament del tercer disc, que canviarà per sempre l'escena musical de tot el país.
El mateix Isaac i la Cuesta, que presentava dimecres el seu nou film en una entrevista aquí a Ràdio Estel.
Aquesta va ser l'aposta i la pel·lícula comença dient això, que no és una pel·lícula sobre els planetes, sinó sobre la llegenda dels planetes, justament per explicar a l'espectador que la pel·lícula no és com aquests biopics que estan fent ara i hem pogut fer el que hem volgut. Però volem avisar que hi ha coses que són veritat, sí, i coses que són totalment inventades per nosaltres i coses que venen de la llegenda.
Segundo Premio, doncs, que arriba als cinemes després de guanyar la Biznagadora al Festival de Màlaga.
Vull que vinguis, que passem la tarda de...
I això que sona és la nova cançó dels Tiets, el primer avançament del nou disc que publicaran l'any que ve.
I és que fa 3 anys que el duet de Mataró publica cançó Les Portes de l'Estiu i aquest any el lema és Que vinguis, un tema que arriba acompanyat per un videoclip rodat a Miami on han produït aquesta nova música.
No només els Tiets tenen nova música, amb un estil completament diferent. Avui publica nou disc, Joan Colomo. De 10 noves cançons englobades en un nou àlbum que porta per nom Tecno Realista i que presentaran directe la setmana que ve a Sant Celoni, també a Girona. Amb el ritme de Joan Colomo, que tanquem edició per avui divendres, tornarem dilluns puntuals a les 2 aquí a Ràdio Estel. Fins aleshores, bona tarda i bon cap de setmana. Que vagi bé.